els podcasts de Ràdio Estel. Taula compartida. Taula compartida. Un espai on conflueix la diversitat de l'Església.
Benvinguts, amics i amigues, al nostre podcast, al nostre espai Taula Compartida. Cada setmana us obrim les nostres portes per oferir-vos un punt de trobada entre realitats diferents d'allò que és ser cristià, cristiana, i viure la fe i la creença en Déu en el nostre món d'avui. La pregària fa que el Fill de Déu visqui enmig de nosaltres. On n'hi ha dos o tres de reunits en el meu nom, jo sóc allí enmig d'ells, diu Jesús en una frase que recull el capítol 18 de l'Evangeli de Mateu. Aquesta carta a les famílies vol ser primer de tot una súplica a Crist perquè es quedi en cada família humana, una invitació a través de la petita família de pares i fills perquè ell sigui present en la gran família de les nacions, amb l'objectiu que tots i totes, juntament amb ell, puguem dir de debò Pare Nostre. Cal que la pregària sigui l'element predominant en l'Església, concretament pregària de la família, per la família i amb la família. Aquesta orientació del punt 4 de la Carta a les Famílies Gratissimam Sane de Sant Joan Pau II, amb motiu de l'any internacional de la família 1994, ens serveix avui de punt de partida per parlar de les grans eines per pregar en el si de les famílies, de les unitats familiars. A la nostra taula compartida en aquest capítol 39 parlarem, doncs, de pregar en família.
Taula compartida.
Tenim, com és habitual, dos testimonis. Saludem primer Juanjo Fernández Sola, professor, pedagog, pare de família, vinculat a diferents obres de l'Església, entre elles la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Juanjo Fernández, benvingut. Hola, com està?
Hola, molt bé, gràcies.
Gràcies per haver acceptat la nostra invitació, com passa moltes vegades aquí a Ràdio Estel, molt contents de tenir-lo. Bé, pregar en família és un gran repte pastoral per als creients. Els qui opten pel matrimoni per formar una comunitat familiar tenen per endavant la possibilitat de conrear, entre moltes altres coses i grans valors, la vida espiritual a casa, en el nucli, que s'ha definit sovint com el d'una església domèstica. Estem segurs, Juanjo, que no hi ha una fórmula única i encara menys màgica per pregar en família. Però com es pot començar a pregar en família i quins itineraris poden ser més útils perquè la família pregui en forma de reunió o d'altres maneres? Per exemple, vostè escrivia ja fa bastants anys la pregària de la porta, no? Escriure pregàries és una manera de pregar. Què diria?
Sí, sí, sí. De fet, mira, va bé que ho diguis perquè farem una reedició força interessant de la pregària de la porta.
Ah, molt bé.
Fa una bona colla d'anys que va sortir.
Sí, sí, ho recordem.
Sí, precisament per l'experiència nostra de familiar de pregària, que jo crec que continua sent vàlida. O si més no, la gent que continua llegint i utilitzant el llibre, doncs així ho diuen. En el nostre cas, doncs, va ser precisament sorgida de l'experiència de pregària que havia tingut la nostra filla gran, en aquell moment molt petita, en el casal d'estiu de l'escola dels jesuïtes del Clot, i que cada dia en el casal doncs, començaven amb una petita pregària. Llavors vam voler reproduir d'alguna manera aquesta experiència. Hi ha moltes maneres, com deies. Sí. Una és, doncs, el vespre, és un clàssic.
Sí.
Nosaltres, això ens costava bastant, el vespre. I llavors, al matí, doncs, vam fer això de fixar una pregària que havíem escrit, doncs, a la meva dona o jo, i fixar-la a la porta de casa, per dins, tampoc cal muntar el número al rebedor, i bueno, llavors allà en el vestíbul, abans de sortir de casa, fèiem la pregària. Quan el Joan era molt petit, doncs podia col·laborar no llegint, però sí doncs assenyalant el que li diguéssim o reproduint alguna de les paraules, i a mesura que es van anar fent més grans, doncs bueno, ja era un hàbit, i sortíem de casa, doncs, diguéssim, acompanyats de la Mare de Déu, que no és mala manera de sortir.
Efectivament, la pregària de la porta, d'alguna manera, recull en un llibre el que és el compartir a través d'un paper, un rètol posat a la porta, no?, en pregàries. És a dir, és una manera també de substituir aquells moments en què la família no pot estar junta a casa moltes hores.
Sí, clar, qui sortia amb els nens, doncs, era qui feia la pregària. Alguna vegada, fins i tot, doncs, havia estat la meva mare, si havia portat ella els nens al col·le.
Molt bé.
I, bueno, fèiem això. També us he de dir, no voldria enganyar ningú, això va funcionar molt bé fins a sisè, fins als 10 anys, 11, si estires. Llavors entrem en el desert de l'adolescència que,
sí,
que demana altres,
sí,
altres iniciatives i, bueno, llavors hi ha unes llavors plantades en tot aquest temps més d'infància.
D'infància que sempre queden.
Que sempre queden. Jo sempre dic que, bueno, que també després convé que treballi l'esperit, que per això li paguem.
Exacte. Sí, sobre això que diu ara, per exemple, quan uns fills arriben als 10 anys i hi ha hagut una mica experiència de pregària abans, es pot continuar l'itinerari amb altres formes? Ja no li pregunto tant pel que vostè faci a la seva família, sinó pel que creu que pot ajudar. Per exemple, buscar estones esporàdiques o aprofitar les sortides dels viatges. Per exemple, un servidor amb els meus fills ho he fet moltes vegades i funciona i fins i tot ho demanen, o en altres moments.
Sí, sí, sí. Quan són més grans, ja crec que funciona millor el suggerir o el que deies, el aprofitar moments, aprofitar vivències. Hi ha una cosa que jo he vist que valoren molt els nostres fills, que cadascú amb la seva vivència, ara que ja són grans, cadascú amb la seva vivència espiritual personal, que és la cultura religiosa.
Uh-huh.
I això sempre ho han valorat, ja més enllà de la seva vivència espiritual, el fet de tenir aquesta cultura religiosa els permet també viure més i viure millor la cultura i la vida en general. I llavors jo crec que això també s'aplica, fa l'efecte a mi, a l'escola, als nostres alumnes, la possibilitat de posar-los en aquest camí de la cultura religiosa que, en definitiva, doncs, pot proposar una transcendència. Llavors, uh-huh, aquí ja intervenen altres actors i l'esperit de cadascú. Però sí, aprofitar l'oportunitat, aprofitar les vivències, aprofitar les situacions, aprofitar a vegades el que arriba a través de les pantalles, doncs hem de ser també aquests agents i confiar que l'esperit parli a través nostre.
Mm-hmm. Podríem seguir dient moltes coses sobre com pregar en família. Ara parlem en aquesta primera part amb Juanjo Fernández, pare de família, pedagog, professor. Podem dir que hi ha també una pregària dels esposos en la família, del pare o la mare, també de vegades per separat, i una altra diferent amb els fills? És a dir, que també és bo que en una família el pare i la mare, els esposos, preguin junts, encara que sigui sense els fills, moltes vegades?
Sí, és més complicat, de vegades.
Sí.
Com a mínim per a nosaltres, ho és. Diu el psicòleg Walter Riso que en una parella equilibrada hi hauria d'haver-hi Eros, Filia i Àgape.
Sí.
Eros, doncs ja sabem el que és. Filia és tot allò que fem com amics, diguéssim, com a parella que ens estimem, però que ens agrada estar junts i que compartim determinades coses. I Àgape són tots aquells compromisos que adquirim per amor. No? La hipoteca i canviar la roba de l'armari, triar una escola pels nostres fills. Ja veus que a poc que et descuidis, Àgape s'ho emporta tot.
Clar.
No? Jo diria que aquests espais de l'esperit, aquests espais de vivència espiritual, corresponen a aquesta afília, no? a aquest saber estar junts i de la mateixa manera que podem, doncs, anar a un restaurant o que podem anar al cinema o que podem anar a fer una excursió, doncs també tenir aquesta capacitat de compartir una lectura, de compartir una estona de pregària perquè, en definitiva, en un moment determinat ens vam comprometre davant de la comunitat aquesta vida espiritual junts i educar en aquesta fe els nostres fills. Mm-hmm.
Fixi's que he dit també els esposos junts o de vegades per separat, perquè també hi ha les realitats de les famílies monoparentals o amb els pares separats, que també poden pregar, evidentment, i molts motius tenen per fer-ho, com totes. Bé, potser tornant ja a la realitat de pares i fills en família, es pot explorar o descobrir allò que agrada més als nens com a estructura de pregària? Clar, perquè una de les conclusions que traiem avui és que pregar no és només recitar un Pare Nostre, que de vegades el podem fer mecànicament, no vol dir que hagi de ser sempre així, o d'una pregària ja prefabricada, sinó que pot ser moltes maneres, no?, de dirigir-se a Déu, de vegades fins i tot en el silenci. Als nens se'ls pot preguntar què els agrada, potser per estimular-los que preguin?
Sí, en el nostre cas, una de les participacions doncs, era, com al cap i al fi les pregàries les fèiem nosaltres, doncs era preguntar-los, el que jo en dic tancar la porta, saber tancar la porta al final del dia, sí. Era preguntar-los de què voleu que sigui la pregària demà. No? Un personatge bíblic us agradaria que fos la pregària o sobre què voldríeu que fos el dibuix que hi haurà en la pregària, i això ja era també una participació. En una altra línia, no, tampoc podria fer aquí propaganda de llibres, però en el Pregadvent, que és un altre llibre sí. que he fet, sobre són 24 pregàries i activitats.
Sí, el recordem també, el recordem, enhorabona, sí, sí.
Que és un llibre més centrat doncs, en aquest període de l'Advent. En aquest cas, també sorgeix de que les pregàries, les nostres pregàries d'Advent doncs, estaven centrades en aquest període. I llavors, cada dia doncs, està centrat en un personatge o un paisatge del pessebre, que pot ser l'home que pesca, o el sol, o la neu, o el paller, o el riu, i llavors hi ha una mica un text que vindria a ser una miqueta de relat evangèlic, encara que no sigui pròpiament de l'Evangeli, una pregària i alguna activitat que de vegades és un joc, de vegades és una reflexió, de vegades és doncs, una dinàmica per poder doncs, il·lustrar aquell període. Uh-huh. Fins i tot en el cas d'algunes escoles hi ha una empresa de menjadors escolars, Campus Estela, que en alguna escola ha utilitzat el material de Pregadvent i han fet una mica de calendari d'Advent i han proposat activitats d'aquest estil per quan acaben els nens l'estona de menjar. Aquest tipus d'estructures jo hi crec molt. Crec que tant els fills i filles com els infants en general els agrada que hi hagi algun tipus d'estructura que llavors saben, una mica saben a què van. Mm-hmm. I això també els dona tranquil·litat i els permet situar-se.
Exacte, exacte, aquesta seguretat que els nens necessiten. Parlem de nens, però evidentment també es pot intentar quan són adolescents. Ja sé, vostè ho ha dit i té tota la raó que és molt difícil. De vegades a partir dels 11 anys s'atura la dinàmica pregària moltes vegades i cal buscar altres formes. No? Bé, per anar acabant, perquè el temps se'ns tira a sobre, recordem només molt breument que el Papa Francesc, per exemple, en una reflexió d'una audiència general l'any 2015, preguntava a tot les famílies del món. Tenim l'Evangeli a casa? L'obrim alguna vegada per llegir-lo tots plegats? El meditem pregant, el rosari o altres invocacions? L'Evangeli llegit i meditat en família, deia el Sant Pare, és com un pa bo que alimenta el cor de tots. I al matí i al vespre aprenem a dir tots plegats una pregària. Aquesta era una crida del Papa. Bé, interessant, això, per exemple, tenir l'Evangeli, obrir-lo. De vegades hi ha eines senzilles que potser sovint no som conscients que les tenim, oi?
Sí, a més, disposem, evidentment, del text evangèlic i a més, en moltíssimes llengües, i disposem, en aquests temps, de moltíssimes adaptacions, que moltes d'elles que són extraordinàries i que ens permeten acostar la paraula als nostres fills i filles. Sí, sí, no, diguéssim que per material, per recursos, no hauria de quedar. I si no, sempre tenim doncs, això directament la, la paraula de Déu, que l'Evangeli està en molts formats.
I tant, sempre és molt important. Hi ha altres textos que no exclouen, evidentment, que es puguin utilitzar. I bé, recordar que són eines que es poden fer servir i potser de vegades el repte és que sigui un moment oportú, que hi hagi una cohesió familiar. Bé, podríem seguir. Es diu, i amb això acabem ja la conversa amb Juanjo Fernández, que la família que prega unida es manté unida. Tu com defenses aquesta idea? Molt breument, ja per acabar.
Com, a veure, jo diria que com qualsevol projecte que implica una comunitat, no hi ha cap altra manera que no sigui que sigui transversal. És a dir, si la nostra fe és fonamental, de fonaments, i no ornamental, de decoració, sí, doncs, evidentment, qualsevol projecte l'hem de fer units. I la pregària doncs, seria també aquest ciment que ens pot ajudar a mantenir unit.
Moltíssimes gràcies, Juanjo Fernández Sola, professor, pedagog, escriptor. Bé, podríem seguir de moltes coses vinculat als jesuïtes del Clot, ja ho ha dit vostè. I que vagi molt bé l'experiència de buscar eines per pregar i de la vida en general. Fins una altra, una abraçada.
Moltes gràcies.
I ens acompanya també avui Sandra Miranda, esposa, mare de família i membre del moviment familiar de Regnum Christi. Hola, Sandra, benvinguda, moltes gràcies.
Hola, Ignasi, què tal? Com estàs?
Molt bé, gràcies a Déu. Bé, parlem avui de la pregària en família, i és que la pregària se situa en la vida de la parella i de la família amb visió cristiana com un moment fonamental d'espiritualitat. Moltes vegades passa, ho sabem, que les famílies no preguen juntes, ho hem estat dient fins ara, i per això tenen necessitat de descobrir que aquesta és una possibilitat que pot fer bé al nucli familiar. Li fem també, Sandra, encara que sigui breument, algunes preguntes que hem plantejat a l'anterior participant, a Juanjo Fernández. Estem segurs que no hi ha una fórmula única per pregar en família i encara menys màgica, però com es pot començar a pregar en família, segons vostè? I quins itineraris creuen vostès, per exemple, com a matrimoni o com a família, que poden ser més útils perquè la família pregui en el seu conjunt?
Bé, jo crec, tampoc soc ningú per donar consells, però en el nostre cas el que fem nosaltres com a família, i no des de fa gaire temps, sinó des de fa potser un parell o tres d'anys, és durant a la nit, un cop abans de posar a dormir els nens, doncs resar amb ells, resar un Pare Nostre, una Ave Maria, i demanar per totes aquelles intencions que tenim al cor, per totes aquelles persones o circumstàncies que ens preocupen, que ens angoixen, i també donar gràcies. O sigui, primer fem una pregària d'acció de gràcies i després fem una pregària de peticions. Molt de tot bé. Allò que tenim en el cor i que volem, doncs, pel que volem demanar.
Interessant aquesta dimensió de l'hàbit regular de pregar en un moment del dia, almenys una vegada al dia, a la nit. Ens deia ara Juanjo Fernández que és com un clàssic, però que sigui un clàssic no vol dir que no sigui útil per esperonar la família a pregar, oi?
Exacte, sí. No, i altres maneres també, per exemple, al matí. Jo no vaig perquè el meu marit és qui acompanya els nens a l'escola, però cada dia un dels tres nens, tenim tres fills, doncs un dels tres fa la interpretació personal de l'Evangeli. Aleshores, què és l'Evangeli d'aquell dia? Doncs un dels fills doncs, els hi toca fer la seva interpretació. Què li ha suggerit o què li ha dit Jesús en aquell moment. I això també és molt maco perquè és una manera també de començar el dia doncs, donant gràcies a Déu i posant a Déu en el centre de la teva vida.
Fantàstic, això. Permeti'm dir que és com per nota, perquè la paraula de Déu és molt important també tenir-la, tenir un Nou Testament, tenir uns evangelis a casa.
Sí. Exacte.
Sí, sí. Bé, i també breument, hi ha una pregària dels esposos i un altre diferent amb els fills? També preguen, per exemple, vostès, o creuen que els esposos poden pregar sols, també? És una bona eina?
Sí, nosaltres, des que vam fer el seminari Sponsus, que és un seminari que està inscrit dins de la pastoral familiar del Regnum Christi, justament és una de les coses que vam aprendre, que és a resar junts com a matrimoni. Un cop hem deixat els nens a dormir i abans d'anar a dormir nosaltres, doncs tenim el costum de resar junts com a matrimoni i demanar al Senyor doncs, que ens ajudi com a matrimoni doncs, fer les coses millor, i també demanant perdó. Demanar-nos perdó l'un a l'altre davant del Senyor. És a dir, jo li demano perdó al meu marit i ell em demana perdó a mi per si hi ha hagut coses doncs, que ens hem sentit ofesos. I això és molt maco perquè et dona la possibilitat de davant del Senyor, demanar perdó al teu marit o a la teva dona, que és la persona que el Senyor ha posat en el teu camí, no?
Un bon contingut, també, per a la pregària, el demanar-se perdó mútuament.
Exacte.
I, finalment, també una pregunta que ha sortit avui a la primera part. Es diu que la família que prega unida es manté unida. Quan li plantegen això socialment, vostè com ho defensa? Com defensa que això és així?
Bueno, jo crec que és una dita divertida i és una dita que és maca i realment crec que és una dita que tothom coneixem. Jo crec que és veritat, és a dir, si tots resem units com a mort, o sigui, el que aconseguirem és que el Senyor ens escolti a tots, un per un i, a més, com a família. I això el Senyor, doncs, jo crec que ho agraeix, perquè al final ens posem a les seves mans i ens abandonem amb ell. I crec que és molt maco, perquè al final, doncs, bueno, resar junts ens apropa més a Déu. I crec que això és una manera d'estar més units nosaltres en el Senyor i cap a ell.
Molt bé. Aquesta unitat des de la diversitat que és la família, perquè hi ha edats diferents, inquietuds diverses, etc. Moltes gràcies, Sandra Miranda, esposa, mare de família, membre del moviment Regnum Christi. Una abraçada i encantats d'haver comptat novament amb vostè ara en aquest podcast de Ràdio Estel. Fins una altra.
Gràcies, una abraçada. Adéu.
Taula compartida. El punt de trobada des de la fe i la proposta cristiana.
Compartim avui per completar el nostre podcast aquesta cançó titulada Hosanna, un tema amb el qual el grup Worship.cat, format per joves de les diòcesis amb seu a Catalunya, ens invita a mirar, des de la família, per exemple, aquell Déu que es fa present en la transmissió de la fe, com diu també la cançó, d'una generació a una altra. Aquí al nostre espai podcast, taula compartida a Ràdio Estel. Salutacions del David Morral a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i de qui us parla l'Ignasi Miranda. Un plaer haver estat novament punt de trobada per a tots vosaltres. Fins a la propera edició. Adeu-siau.
Taula compartida. Un podcast de Ràdio Estel.